Bona nit, contrabandistes. Comencem després d'unes setmanes d'abandonament aquest programa de Contraband FM, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona. Tot demana ser pintat. Ens esteu sintonitzant al 91.4 de la ciutat de Barcelona o a internet www.contrabanda.org. A part de la web de la ràdio, doncs tenim el nostre podcast, el nostre blog, totdemanasepintat.contrabanda.org. Allà podeu trobar doncs el nostre Twitter, un correu electrònic on contactar i també doncs tots els programes que portem des del març d'enguany que vam començar aquest nou programa. A part del Twitter, com us deia, i el correu electrònic, també si ens enganxeu en directe, és a dir, doncs en aquest cas avui diumenge, dia 15 d'octubre, entre les 9 i les 10 del vespre, doncs ens podeu trucar al telèfon de la ràdio 93 013 95 33. 93 013 95 33. I doncs no fem programa des del dia 18 de setembre, han passat moltes coses entremig, sí que ens vam poder coincidir radiofònicament en la jornada de vaga del 3 d'octubre, que vam estar doncs fent cobertura des del carrer com aquí a l'estudi, passant trucades i explicant el que passa al carrer, que ja sabeu que és una de les coses que més ens agrada i que més dona sentit a les ràdios lliures. Però avui és diumenge i després d'un interessantíssim programa de l'Assemblea de Majares de 2 hores que podeu recordar i que podeu recuperar i que us recomanem sempre al podcast majares@contrabanda.org, doncs anem a lo nostre, que és la història. Avui no ens anem gaire lluny, parlarem de la ciutat de Barcelona, però no parlarem exactament del present, però sí de coses que, com sempre, tenen conseqüències. I és que el programa d'avui, que podríem anomenar algo així com història de l'urbanisme repressiu a Barcelona, en veritat és un... Bé, avui un cop més no ens hem matat gaire perquè és un text que ja teníem escrit des de fa uns anys. Recordem que parlem en plural perquè un servidor, el professor Bacterio, que està aquí al micro, està acompanyat a la tècnica pel becario Juan Ramon, i a part tenim un community manager que avui el tindrem actiu també, encara no m'he inventat el nom que té, però bé, som aquí un ampli equip doncs fent-vos arribar doncs aquests programes que esperem que us semblin prou interessants. Com us deia, el que explicarem avui doncs ja ho tenim escrit, segurament en el podcast doncs enllaçarem el text on s'explica tot, i hi ha alguns mapilles que també compartirem a través del Twitter si ens esteu sentint en directe i obriu el podcast del programa Tot demana ser pintat, doncs podreu veure alguns mapes que ajuden a entendre millor el que us volem explicar. No serà tan dens en acompanyament gràfic com l'anterior programa que vam dedicar a les caricatures de Feliu Elias durant la Primera Guerra Mundial, però sí que un parell o tres de mapes ens ajudaran a entendre millor de què estem parlant avui. Abans d'anar a la part històrica, us volia explicar també com se'm va acudir, o en quin moment vaig pensar que, ostres, que seria interessant fer una mica un recorregut d'aquest tema. I va ser una situació que suposo que per moltes de vosaltres us resultarà familiar. Jo estava en una manifestació per la ciutat de Barcelona i, com moltes vegades, la manifestació baixava per Pia Laietana. I què implicava això? Doncs que la majoria de la policia que havia desplegada, perquè era d'aquestes manifestacions on el desplegament policial és força evident, dels Mossos d'Esquadra, recordeu, aquells que pagaven abans que vinguessin els piolines i tot això, que pagaven igual, però que no se'ns oblidi, doncs bàsicament estaven apostats, doncs, si la manifestació baixava per Via Laietana, estaven tots a la banda dreta, és a dir, al barri gòtic. i en un moment determinat, per circumstàncies que la veritat no recordo, però que al final no són sempre, no són massa diferents d'una manifestació a una altra, doncs la policia va carregar i com que estaven apostats fonamentalment a la banda dreta, baixant via Laietana, doncs van carregar i la gent, per tal de fugir dels cops de porra i possiblement també algun disparo de pilotes de goma i les furgonetes atropellant, perquè repetim, és algo que ja feien els Mossos d'Esquadra abans que arribessin els piolines, doncs la gent no tenia més remei que córrer cap a la banda esquerra, és a dir, cap al barri de la Ribera. I llavors te n'adones, quan diguéssim ja tens una mica de tranquil·litat i has salvat el cul davant de les intencions violentes d'aquests senyors, doncs quan penses una mica te n'adones que aquestes furgonetes que estan anant a tota hòstia i que de sobte descarreguen uns quants robocops i després els tornen a carregar, etc., en realitat estan fent contínuament un recorregut, a vegades fan amunt ja va i via Laietana, però quan diguéssim la cosa ja està dispersa i sobretot quan arriba aquest moment el que volen és trobar grups que, per exemple, hagin ofert resistència o simplement grups per poder detenir-los i carregar-los el mort que justifiqui la seva actuació ultraviolenta, doncs el que fan és circular per un recorregut que contempla, òbviament, Via Laietana, però que després continua. Quan arriba al final de Via Laietana, continua per Passeig Isabel II, per Marquès d'Argenteres, fins a arribar a l'entrada de la Ciutadella, puja pel Passeig Picasso, carrer Pujades, Passeig Lluís Companys, i llavors, la veritat, per allà dalt, no sé si es foten contradirecció pel carrer Trafalgar o van per la Ronda Sant Pere fins a empalmar un altre cop amb Via Laietana. És a dir, que tenen un circuit en el qual, amb els mitjans que tenen avui en dia, és a dir, amb les furgonetes, doncs poden cobrir ràpidament una zona amb, bueno, àmplia si vas a peu, però molt petita si t'estàs movent en cotxe, i que els permet, doncs això, actuar d'una manera molt ràpida, dispersar, fer actuacions, diguéssim, quirúrgiques, però sense anestèsia, em refereixo, i diguéssim que tenen molt present tot aquest entramat de carrers per tal de fer la seva lamentable feina, que és la d'impedir la llibertat d'expressió i de manifestació de les persones que protesten. I tot això em donava a pensar, ostres, aquests carrers des de quan estan? Per què són aquí? Per què són així? I bé, per explicar tota aquesta història completa ens hem de remuntar una mica més enrere i de fet hauríem de partir de com era la ciutat medieval, com era la Barcelona medieval, òbviament una ciutat, el que ara coneixem com a Ciutat Vella, sense la Barceloneta, perquè no és que no existís el barri, és que no existia ni tan sols la península on s'assenta la Barceloneta, però sí, cap al 1500 doncs ja tenim delimitat doncs, l'espai que ara queda delimitat per les rondes, Ronda Sant Pau, Ronda Sant Pere, Ronda Universitat, Sant Pau, Sant Antoni, Universitat, Sant Pere, ara sí, i finalment el Passeig de Sant Joan. Bé, no ben bé el Passeig de Sant Joan, la ciutat era una mica més gran fins a arribar a la Ciutadella, com bé sabeu, però bueno, no avancem els esdeveniments. El fet és que l'entramat que hi havia dintre d'aquestes muralles, com sabeu, les rondes actuals, doncs és el que queda en el lloc on antigament estaven les muralles de Barcelona, doncs era un espai molt dens amb un urbanisme, diguem-ne, orgànic, en el sentit que no havia estat planificat, sinó que eren capes que es van superposant, no?, des d'un inici més o menys racional, que és la ciutat romana, de la qual, bueno, podem trobar traces, però urbanísticament en queda poca cosa, o és, si et senyalen que tal carrer es correspon amb el Cardo del Decomanos bien, però la resta de l'entramat és bastant caòtic i va creixent concèntricament doncs d'això, d'una manera desordenada. Llavors, si veiem un mapa de com era la ciutat a l'edat mitjana, que en breu ho compartirem i que serà el mapa així que tindrem de referència per anar veient tot el que explicarem, doncs no hi ha carrers ni rectes ni que, diguéssim, travessin en línia recta, jo què sé, pues, trams importants de Ciutat Vella o del que llavors era tota la ciutat de Barcelona, és a dir, ni del Gòtic, ni de la Ribera, ni de Sant Pere, ni del Raval. El Raval és una mica a part de moment, perquè en aquell temps doncs, encara eren bàsicament horts, tot i que ja estaven tancats per una muralla, però bueno, en el que explicarem més endavant doncs, comença a estar poblat i serà un dels llocs importants on s'intervingui, de fet, el més darrer. Clar, imagineu-vos, no?, una ciutat amb aquesta situació, deia, no hi ha carrers amples, hi ha un carrer que s'anomena el carrer Ample, el coneixeu? Clar, si el veieu ara, direu, home, ample, ample, no sé jo si seria, doncs aquest topònim igual ens dona una mica per donar la pista de com eren la majoria de carrers de la ciutat, de fet. La majoria de carrerons del Gòtic, del Raval i de, i del que ara s'anomena, no sé si Ribera, Sant Pere, Santa Caterina, doncs la majoria són més estrets, efectivament, que el carrer Ample. I clar, doncs, com tota ciutat, la Barcelona medieval, o la ciutat ja, diguéssim, de l'edat moderna, del segle XVI-XVII, doncs era una ciutat conflictiva, era una ciutat, a més, on hi havia tenia molt poder i, per tant, doncs, s'hi decidien coses en institucions com el Consell de Cent, per exemple, no? Així com el Palau de la Generalitat, però la Generalitat no era un òrgan participatiu, per dir-ho així d'alguna manera, no? El que hi havia era les Corts, que es convocaven en qualsevol lloc del Principat, potser a Barcelona, potser no, però sí que el Consell de Cent, que era l'òrgan de govern de la ciutat, doncs es reunia en el lloc on ara s'ubica l'Ajuntament. La diferència és que la façana no estava a la plaça Sant Jaume, que no existia. La plaça Sant Jaume en aquells moments era una petita placeta que quedava, doncs, diguéssim, a la cantonada dels carrers Bisbe i Llibreteria, és a dir, on hi ha una famosa establiment d'entrepans. No és per no fer publicitat, és que no me'n recordo com es diu, però com es diu. Per entendre'ns, aquella cantonada era una petita placeta on sí, potser es reunien els consellers i la gent així que es movia, no? Penseu, hi ha l'Ajuntament, hi ha la Generalitat, però també hi ha el Tiner i la plaça del Rei, amb tot el que suposava d'audiències, d'institucions, diguéssim, del que era aquell estat pràcticament medieval, no? Doncs us deia, no? Imagineu-vos el Consell de Cent que no celebrava no s'accedia per la plaça Sant Jaume, sinó que s'accedia pel carrer Ciutat. No sé si ara visualitzeu quin és aquell carrer, mirant a l'Ajuntament el que surt per la banda esquerra, que tal i com entreu veureu que hi ha uns esglaons i una façana així gòtica, amb una curiositat que si us fixeu a la banda a la dreta hi ha una cantonada que està com... hi ha un arc que doblega la cantonada, i això forma part de les reformes que es van fer al segle XIX per ampliar l'Ajuntament i que donés la cara a la nova plaça Sant Jaume, de la qual parlarem més endavant. Però bueno, en aquell carreró era on s'havia de reunir el Consell de Cent, és a dir, els 100 representants, i òbviament ho dic en masculí perquè era així, de la ciutat de Barcelona, que bé, estaven dividits, com és típic, diguéssim, a les institucions medievals, doncs entre clergues, nobles i tercer estat, que implicava doncs comerciants, menestrals, en fi, gent que no era ni eclesiàstica ni formava part de l'aristocràcia. I realment Barcelona vivia molt intensament aquelles ocasions. Estic mostrant aquest exemple per fer-nos una idea i per visualitzar-ho, però hi havia altres situacions en les quals es donaven situacions d'intensitat social, des de coses religioses, festes, però aquest cas del Consell de Cent doncs és interessant perquè és molt polític, no? Llavors, generalment, quan hi havia ple del Consell de Cent, l'activitat ciutadana, és a dir, el comerç, el treball dels artesans, s'aturava, igual que s'aturava moltíssims dies de l'any per altres motius, sobretot per motius festius i religiosos. I què tenim? Clar, imagineu-vos que la gent es congregava i potser s'havia de debatre doncs, algun tema important relacionat amb el que sigui, amb una guerra que hi havia en algun lloc, o s'havia de negociar amb el rei, que ja doncs, a partir del segle XVI el rei no viu a Barcelona ni tan sols al Principat, sinó que és un senyor que generalment està a uns 500 quilòmetres i no està fent les seves aventures imperialistes per Europa, doncs s'ha de negociar, no? Pues, jo què sé, pues els impostos o lleis que es volen canviar i que necessiten de l'aprovació del Consell de Cent segons les lleis perquè això passi. Llavors la gent s'altera i es congrega allà a la porta. Imagineu-vos si... Mira, ara que passava aquests dies, no? Bueno, no, ja passava, no hi havia un amago de fer una concentració al voltant del Parlament o com es va envoltar efectivament a l'any 2011, doncs estem parlant d'un recinte molt gran, com és la Ciutadella, amb grans avingudes, on, com vam poder comprovar, la policia pot fer aquesta pràctica de carregar, de passar amb les furgonetes i dispersar la gent. Però imagineu-vos que això passa al carrer Ciutat, un carrer Ciutat que no està al costat de plaça Sant Jaume i que la majoria de carrers, diguéssim així, principals que hi ha per sortir d'allà, no existeix, per sortir o d'entrar no existeixen. I és a dir, que no existeix sobretot el carrer Jaume I, que és el que baixa fins a Via Laietana, i no existeix el carrer Ferran, que és el que va fins a la Rambla, aquí al costat a la plaça Reial. Allò era un caos absolut, és a dir, els disturbis eren fantàstics, els consellers més impopulars doncs, sortien apedregats, escopits, i el que fos, havien de sortir protegits o disfressats, és a dir, era un festival a la ciutat de Barcelona perquè, diguéssim, bueno, per molts motius, però diguéssim que l'urbanisme no ajudava, en el sentit que eren tot carrerons estrets i en qualsevol lloc doncs, et podien emboscar o es podia tancar o es podia fer una barricada o el caos més absolut. Això és així fins al 1714, com us podeu imaginar, en el qual doncs, bé, això ho passarem ràpid perquè crec que és prou conegut, especialment després del tricentenari, doncs, però sí que hi ha una intervenció que és evidentment urbanística i que és repressiva, que és bueno, la construcció de la Ciutadella, però també l'enderroc d'una part important del barri del Born. També es potencia el castell de Montjuïc, que era una construcció que ja existia i que de fet havia tingut un paper important a la batalla, a la guerra anterior, és a dir, a la guerra dels Segadors del 1640, però s'amplia i és quan comença aquesta funció, diguéssim, no de defensar la ciutat, sinó de reprimir-la. Jo ho deixarem aquí de moment, posarem una mica de música, us compartirem pel Twitter el plano del qual us parlava, que ens servirà per anar ubicant tot el que vindrà a partir d'ara, i us presentem, com fem habitualment, la música que ens acompanyarà al programa d'avui. Avui tenim un senyor prou conegut, el senyor Joe Cocker, un senyor bastant irregular, com passa sovint, perquè va viure molts anys i bé, musicalment doncs, va tenir derives importants, però avui el que tindrem és un dels, el seu segon disc, no el primer, sinó un que du per nom Joe Cocker, tal qual, bueno, amb un signe d'exclamació al final, és l'única diferència, és de l'any 69 i bàsicament són tot versions, però no sé, almenys el becari Juan Ramon a mi ens agrada i us el volíem compartir. Fins a les 10 del vespre, aquí estarem a Contrabanda FM, tot demana ser pintat. Demana ser pintat, Contrabanda FM, 91.4, www.contrabanda.org. Passen 25 minuts a les 9 del vespre, avui diumenge 15 d'octubre, i fins a les 10 doncs, seguirem parlant d'aquest urbanisme repressiu. Per si algú ens escoltava i s'ho estava preguntant, sí, aquesta cançó, She Came Through the Bathroom Window, és una versió dels Beatles, i de fet la majoria de cançons d'aquest disc, i de fet els primers discos d'en Joe Cocker, són versions que segons l'humil parer del professor Bacterio i el becari Juan Ramon, que estem aquí, moltes vegades superen les versions originals. Però aquí no estem per parlar de música, estem per parlar d'història. I com us deia, hem compartit ja a través del Twitter una, bueno, és una imatge animada, un GIF en el qual podeu veure doncs, les diferents coses que anirem parlant avui, veient-ho sempre sobre un mapa, una reconstrucció de com era la ciutat de Barcelona durant l'edat mitjana, és a dir, més o menys com era cap al 1500, que si la veieu, doncs és important tenir en compte que el Raval al 1500 surt pràcticament despoblat, és a dir, que hi ha una sèrie de nuclis, sobretot a la part nord, però que la part més baixa, tocant a Drassanes, doncs eren horts, de fet, pràcticament per sota del carrer Sant Pau eren tot horts, un antic estany, de fet, però que al llarg d'aquests segles que ens separen fins al segle, arribarem fins al segle XXI, doncs sí que es va, diguéssim, es va edificar en tota aquesta zona. Ens havíem quedat al 1714, no? Com que no cal explicar massa perquè ja ens ho sabem de memòria, que van construir la ciutat, bueno, no, per aquest ordre, van enderrocar mig barri del Raval, ara no sé, no, tampoc explicaré quan, no recordo quants habitatges i quantes persones van ser desplaçades, moltes d'elles al barri de la Barceloneta, que va ser creat expressament per això, i es va construir la Ciutadella, una ciutadella militar que no té un altre nom. Bueno, suposo que tenia algun altre nom, ara mateix no ho recordo, però bueno, ja sabeu, la Ciutadella, on ara mateix tenim el parc. I que tenim, doncs, en una banda aquesta Ciutadella, a Montjuïc al castell, i després una àrea militaritzada que es correspon a la distància dels canons des de diferents punts, des d'alguns baluards de la muralla, pues, si no m'equivoco, una és a Sant Antoni, l'altra seria on ara està la plaça Castella, més o menys. Un altre que el tindríem a la pròpia Ciutadella, un altre que estaria al castell de Montjuïc i un altre que estava en una construcció que va ser molt efímera però que curiosament segueix donant nom a un barri, que és el Fort Pienc, que estava fora de les muralles a pocs metres de la ciutat. Bueno, vaja, on estarà el Fort Pienc? Més fàcil d'explicar? Impossible. Però què passava? Al llarg del segle XVIII, tot i l'ocupació militar i la destrucció de les institucions catalanes i tot això que ens han explicat tantes vegades, Barcelona seguia sent una ciutat difícil. Per tot el que estàvem explicant abans, tu podies posar el que volguessis a fora, però en realitat entrar dintre de la ciutat era entrar en un eixam de carrers estrets que, òbviament, doncs, un soldat que ve de no sé on pues no es coneix, no? Com li està passant als piolines una mica durant aquests dies, que sense conèixer el territori i contra una gent que té una mobilitat i que bé, que està revoltant-se, doncs és una mica difícil reaccionar. I és per això que al llarg d'aquest segle XVIII, en el que es produeixen diferents rebomboris, que seria la paraula així més pròpia per referir-nos al segle XVIII, encara no són les boiangues del segle XIX, moltes d'elles, majoritàriament per motius, diguéssim, econòmics o de subsistència, no? De fet, doncs una així la més coneguda passa al 1789, que són els rebomboris del pa. 1789, el mateix any que comença la Revolució Francesa i la presa de la Bastilla, condicionada moltes vegades per motius més econòmics i de subsistència que no pas, diguéssim, polítics. Les derives polítiques que tingués la Revolució després estaven allà, però possiblement el que du a la gent al carrer doncs són aquestes crisis de fam, no? Molt relacionades amb l'abastiment de blat, amb la carestia dels aliments, és a dir, amb el, que són molt cars i no es pot aconseguir la majoria de la població. Llavors, dintre d'aquest context, abans d'aquests rebomboris del pa, perquè ja s'havien produït altres episodis d'aquest tipus, el senyor capital general de Catalunya, és a dir, un militar que té, diguéssim, la seva jurisdicció és la de Catalunya, que respon al nom de Conde de l'Assalto. Bueno, el seu nom no recordo ara quin era, però el seu títol nobiliari era Conde de l'Assalto. Doncs té la genial idea d'obrir un carrer que vagi en línia recta, comuniqui el castell de Montjuïc amb el centre de Barcelona, és a dir, en aquell moment la Rambla. Penseu que la Rambla, no ho hem comentat abans, que la Rambla seria com l'excepció, si veieu el mapa, sí que es veu ja des del segle XV, doncs ben delimitada la línia de la Rambla. De fet, ja hi havia una muralla que serà enderrocada justament en aquests moments, com una muralla interior que separava, bé, que anava per la línia, diguéssim, del gòtic de la Rambla i que és enderrocada aquí a finals del segle XVIII. Però la Rambla no era una via de circulació, era una antiga riera que mica en mica es va urbanitzant i es converteix en el passeig ciutadà que acaba esdevenint, però bàsicament era un lloc per on baixava la merda i l'aigua quan plovia, i quan no, doncs era un lloc sec i bé, que no era practicable, no era un carrer. Doncs com us deia, el senyor Conde de l'Assalto decideix fer un carrer que comuniqui la Rambla i que vagi en línia recta fins al Castell de Montjuïc. No va en línia recta perquè els trams finals de pujada, òbviament, doncs no es poden fer en línia recta perquè la pendent seria molt gran, però sí que fins a una cota bastant elevada de la muntanya de Montjuïc, doncs és un carrer que veiem en línia recta. Recordareu que Conde del Asalto és la denominació que tenia el carrer Nou de la Rambla. Bé, el va tenir en temps de Franco, però anteriorment, en diferents etapes, doncs, s'havia denominat Conde del Asalto. És a dir, Conde del Asalto no és cap personatge franquista que posessin els feixistes quan van prendre Barcelona l'any 39, sinó que era un nom antic i, de fet, és el nom de la persona que va posar el carrer. Popularment mai va tenir massa èxit i es va quedar en aquest nom tan genèric de carrer Nou de la Rambla, és a dir, aquell carrer que surt de la Rambla i que és nou, però que no només creu el Raval, sinó que arriba bastant amunt, com bé sabeu, no? Allí teniu l'Apolo, el refugi 300 no sé què, fins al passatge exposició, diguéssim, ben a dalt de Montjuïc, on ja comencen les canteres i el camí que enfila cap al castell. Clar, per què servia un carrer d'aquest tipus? Servia perquè les tropes poguessin entrar directes i més ràpid, no haguessin de fer rodeos per arribar al nucli del centre de la ciutat, però també, i això tinguem en compte perquè és una constant de la història de Barcelona, perquè es pogués bombardejar a gust. És a dir, era més difícil calcular on volies llançar un projectil o encertar el projectil si tens tot ple de carrers creuats. En canvi, si tens una línia recta des del teu castell que arriba fins al teu castell, em refereixo al castell de Montjuïc, que arriba fins a la Rambla, doncs és molt més fàcil aquesta tasca de bombardejar, que no oblideu mai, era una de les pràctiques habituals per reprimir a la població civil de la ciutat de Barcelona. Any 1783 és quan comença el projecte de fer el carrer, no sé realment quant temps es va allargar. Uns anys més tard, i passat la Guerra del Francès, que és un esdeveniment important que suposa molts canvis a nivell polític, a nivell social i a nivell una mica de la concepció d'aquestes revoltes, és a dir, prenen un caire potser més polititzat, en tot cas hi ha un conflicte polític evident de caire intern, és a dir, ja no és guerres entre països, sinó que hi ha doncs diferents projectes de societat que estan en discussió. I el 1820 hi ha el que s'anomena el trienni liberal, és a dir, un moment en què Ferran VII, que és un monarca absolutament conservador, doncs ha de cedir una sèrie de... Bueno, de fet, acaba signant una constitució de caire liberal, és a dir, liberal com s'entenia en aquells temps, però això dura només 3 anys, després dels quals torna l'absolutisme fins al final del seu regnat. Un dels projectes, diguéssim, que du a terme durant aquest darrer període del seu regnat és obrir un altre carrer. Un carrer que no és... Bé, dic un carrer perquè és una línia recta que uneix per l'altra banda, en aquest cas, no? Complementari al que explicaven del Conde del Asalto, que va des de la Ciutadella fins a la Rambla. No estan perfectament alineats, però bueno, sí, no hi ha molta distància. I com us podreu imaginar, són els carrers Princesa, el carrer Jaume I, és a dir, la rampa que puja des de Via Laietana fins a Pla de Sant Jaume. És en aquell moment que es decideix fer la Pla de Sant Jaume i tot això que us explicàvem abans d'ampliar alguna plaça que abans era molt petita, i llavors es fa... si no m'equivoco, la façana de la Generalitat que existia, que és del segle XVI, però la de l'Ajuntament és d'aquesta època. I es fa un altre carrer, que com us podeu imaginar és el carrer Ferran, que comunica plaça Sant Jaume amb la Rambla. I també es fa la plaça Reial. O sigui, la plaça Sant Jaume i la plaça Reial, doncs els devem a aquesta època. És interessant el fet de que com de popular va ser aquesta reforma i com de popular era el monarca que les va auspiciar. Imagino que Ferran VII no el veig jo gaire capaç de traçar una línia sobre un mapa, ni altres proeses intel·lectuals molt més lleus. Però bueno, el cas és que, diguem, com era la seva obra o era obra del seu regnat, doncs es suposa que el carrer que havia obrir havia de dur el seu nom, Ferran VII. Però, com deia, tanta era la popularitat del monarca que es va quedar en Ferran, i és el carrer Ferran que coneixem. Igual que la princesa, possiblement la princesa, que seria la futura reina Isabel, doncs tampoc se li va donar nom. De fet, durant el regnat d'Isabel II van aparèixer diferents topònims dedicats a Isabel II, com seria, doncs, per exemple, a la Vila de Gràcia, a la plaça Revolució es deia plaça Isabel II, la Rambla Catalunya, abans de dir-se Rambla Catalunya, era Rambla Isabel II durant un temps, i avui en dia no, Isabel II és aquell tram que hi ha a final de Via Laietana entre la plaça del Negre Antonio López i el Pla de Palau. Però no és igual, que té un carrer que és princesa, però és una princesa que no sabem quina és, tot i que possiblement, igual que Ferran és Ferran VII, aquesta fos Isabel II. Així doncs, entre les obres del Conde de l'Assalto i les de Ferran VII, doncs ja tenim dos carrers que travessen de punta a punta el casc antic de Barcelona i que permeten que les tropes puguin accedir més ràpidament, no? És a dir, que aquest control, aquesta repressió que han d'exercir la Ciutadella i el Castell de Montjuïc, doncs sigui més eficaç pel fet de que tenen carrers practicables, doncs, per la cavalleria, per la infanteria, i també, recordem, ho deia abans, doncs en el que és el cas de l'artilleria també és aplicable, no? Des de la Ciutadella podien, bueno, sí, segurament des d'algun baluard de la Ciutadella podien disparar en línia recta per aquests carrers i tenir visió d'on disparaven exactament. Si avancem uns quants anys més, la conflictivitat social segueix, és a dir, encara no existeix l'apel·latiu de Rosa de Foc, però ja es va forjant les coses que li donaran fama. Tenim els, en aquest cas, doncs ja comencen a practicar la forma o el nom que tenen aquests alçaments populars, doncs ja és el de boiangues, amb boiangues famosíssimes com la boianga del Torín, que va començar a la plaça de toros de la Barceloneta i va acabar, bueno, incendiant tots els convents i institucions religioses que hi havia al voltant de la Rambla. Les primeres vagues generals, i així és com arribem a meitats del segle XIX, si no m'equivoco és 1848, quan es comença a enderrocar les muralles. Aquestes muralles. Moltes vegades tenim el mite de dir, oh, és que Barcelona és un cas únic perquè les muralles van estar fins molt tard i per motius repressius i no de defensa. Bé, això és bastant relatiu, i altres ciutats, sense anar més lluny, Àustria, que precisament per aquest context de revoltes liberals que es produïen en aquella època, doncs va trigar bastants anys en enderrocar les muralles, perquè era un mecanisme de regular la població que entrava i sortia del en el cas de Barcelona, de les ciutats o dels pobles del Pla, que cada cop anaven creixent i anaven absorbint molta de la població que no cabia a la Ciutat Vella. S'enderroquen les muralles i tenim el Pla Cerdà. El Pla Cerdà no ens entretindrem gaire perquè ja em dedica un programa, de fet, el primer programa d'aquest Tot de Manassa Pintat, el podeu buscar al podcast, que parlàvem de toponímia, però també vam parlar d'algunes coses interessants, i de fet hi havia una que ja avançàvem, que és nosaltres concebem el Pla Cerdà com l'eixample que es construeix fora muralles, però el projecte d'Ildefons Cerdà incluïa també tres vies que havien de travessar en línia recta, una mica, bueno, Cerdà podria ser tot lo progressista i socialista utòpic que volguéssim, però, i això també no és una cosa única aquí, sinó que passa a tota Europa, París seria l'exemple més evident, en què es decideix obrir grans avingudes que travessen les ciutats antigues. En aquest cas tenim dos, diguéssim, verticals, és a dir, que van de muntanya a mar, una que segueix el carrer Pau Claris i que ràpidament, pues, ja reconeixereu que és Via Laietana, i una altra que estava planificada que havia de seguir més o menys, si no m'equivoco, el carrer Muntaner. No? El carrer Muntaner va parar abans de la plaça Goya, doncs aquella línia havia de continuar fins al mar. I encara una altra via, que si no m'equivoco continua el carrer Pujades, diria, a continuació del carrer Pujades, és a dir, a sobre de la Ciutadella, doncs una via que havia de travessar horitzontalment fins a empalmar el carrer que hi ha a l'altra banda, que no recordo si és Parlament o algun d'aquests, diguéssim, de la banda de Sant Antoni. No torno a l'anècdota d'explicar que l'encreuament de la Via Laietana amb aquesta via horitzontal que mai es va arribar a fer és el punt zero de l'Eixample, crec que ja ho vaig explicar en el seu moment, però queda sembrat aquest pla. Hi ha altres plans també, és a dir, en el període que hi ha, no, la Via Laietana no s'executa immediatament, es comença, diguéssim, construint l'Eixample i de moment no hi ha el pla de la Via A, que s'anomenava, no es deia Laietana encara. És un plan que està ahí, però que de moment no sembla que s'hagi d'executar. Però sí que hi ha molts plans, diguéssim, intermitjos, de fer més reformes interiors de Ciutat Vella, és a dir, des de construir carrers nous fins a construir-ne d'altres, diguéssim, o sigui, eixamplar alguns que ja existeixen i, en definitiva, doncs, adequar aquest urbanisme orgànic a les necessitats ja de control, també de circulació de mercaderies i, si no sé si esteu seguint en el podcast o en el Twitter, acabem de compartir un parell de planos, per això ara estava titubeando tanto i m'entrebancava, perquè el community manager que tengo bada una mica i li he donat instruccions, on podem veure un mapa original que, si no m'equivoco, és cap al 1870-1880, on veiem tot de carrers que, per sort, no existeixen. Podem veure la via A, que era la via Laietana, que no estava construïda en aquell moment, una via C, que és aquesta que atravessava tota la ciutat antiga. Mira, ara sí que ho veig, era entre Marqués de Camposagrado, doncs si continueu aquest carrer de Sant Antoni, tot recte, tot recte, tot recte, fins a creuar la Rambla, seguir tot recte, just davant de la catedral, i seguir fins al carrer, no sé com es diu, el que, Pallars, em sembla que sí, Pujades, el de sobre és Pallars, doncs una línia que comunica tot això. I també un pla, com us deia, des de la plaça Universitat, fer un carrer que anés tot recte, tot recte, tot recte, fins anar a parar al paral·lel a l'alçada de les drassanes. A més, veiem tota una sèrie de parts en color vermell. Si no ho esteu veient, imagineu-vos doncs, que perfectament entre, no sé, una quarta part, un terç del territori de Ciutat Vella està en vermell perquè s'havia d'enderrocar per construir nous carrers molt més amples, molt més rectes i que afectaven a una quantitat de població important. Hem compartit un altre mapa, bueno, venen els dos junts en un sol tuit, on podeu veure en vermell els carrers nous que es pretenien obrir a través de Ciutat Vella, en color rosa els que ja existien però es proposa eixamplar-los d'una manera exagerada, i bé, i en color blau doncs, els carrers dels que ja hem parlat, i en verd la via que efectivament s'acabaria realitzant, ja ha entrat al segle XX, em sembla que és cap al 1908 que es comença a construir, bé, no a construir, a enderrocar. És a dir, no es construeix la via Laietana, sinó que s'enderroca tot el que hi havia en aquella línia recta, que suposa un arrasament brutal, que suposa el primer projecte, vull dir que ja en el moment que es fa la via Laietana ja es projecta que el metro vagi per sota, tot i que va trigar molts anys en activar-se, i que sobretot suposa, aquí no estem parlant de repressió, però ja que parlem de Via Laietana és interessant esmentar-ho, doncs és l'excusa o la carnassa que serveix per crear el barri gòtic. Què vull dir? Que molts dels enderrocs que es van produir per fer Via Laietana eren d'edificis antics, molts d'ells medievals, en els quals hi havia elements ornamentals que, clar, moltes vegades o bé estaven en carrers molt estrets i pràcticament no es podien, no eren coses, diguéssim, monumentals que tinguessis en una gran façana, en una gran avinguda, una gran plaça, o fins i tot eren elements interiors dels edificis. Però llavors, amb tots aquests enderrocs, uns arquitectes molt espavilats, i molts d'ells amb molt de renom, doncs decideixen agafar aquests elements i crear els Frankensteins arquitectònics que donen fama al barri gòtic. És a dir, si passegeu pel barri gòtic, la majoria d'edificis que tenen un aspecte preciós històric, sobretot els que envolten la catedral, el Mont Tàber, just darrere de la plaça del Rei, tot això són sovint Frankensteins que estan fets amb trossets d'edificis que es van derrocar a Via Laietana. Però tornem al tema repressiu. Ara ja tenim aquest escenari que us explicaven al principi, ja tenim una línia recta que travessa de cabo a rabo Ciutat Vella. De fet, divideix dos barris que no sé si llavors era una línia tan divisòria, el que diferencia el gòtic de la Ribera, Sant Pere, Santa Caterina. I ja tenim aquest circuit fantàstic que, òbviament, no sé si imagino que el 1910 no anaven amb furgoneta els policies, però sí que més endavant doncs, és el que moltes vegades hem viscut, de furgonetes circulant per Via Laietana, per baix pel, bueno, Isabel II, Marquès d'Argentera, Picasso, en fi, el circuit aquest que us deia, no? I que es fa que la Ribera pugui ser una ratonera, però una ratonera molt més petita que si penseu en el conjunt de tota Ciutat Vella. És aquest l'últim pas d'aquest pla d'urbanisme repressiu? Doncs si ens remuntem al que us explicava del pla de d'Ildefons Cerdà, doncs a part d'aquesta via A, la via Laietana, teníem una via B, que era l'horitzontal, i una via C, que era la que havia de partir per dos al barri del Raval. Qui va ser que, o sigui, en quin temps es va decidir donar un petit impuls en això? Doncs casualment, i bueno, casualment o paradoxalment, o no sé com ho voleu jutjar, però el gran impuls que es va donar a aquestes idees i no es va arribar a produir per motius històrics evidents va ser durant la Segona República. De fet, ja diaris... No, clar, ja es comença a plantejar potser d'una manera parcial, no fer-ho tan a saco, no tan arrasar amb tot, però sí fer noves vies que no afectin tant el patrimoni històric i arquitectònic de la ciutat, però que sí que sanegin una mica tot aquest merder que és Barcelona. I això ha afectat tant el barri gòtic, perquè sí que es vol fer una via que comuniqui, que travessi pel gòtic, com, sobretot, la via aquesta que havia de travessar el Raval de dalt a baix. De fet, es fa un projecte de reformar el Raval, que en aquells temps ja havia esdevingut, diguéssim, la part més densament poblada. Si veiem el mapa, de fet, que us he compartit al principi, veiem que pràcticament són horts, però arribat al segle XX, el barri del Raval té més densitat de població i de carrers i de coses que hi passen que no pas el gòtic i la Ribera, tot i que, déu-n'hi-do. Arriba la guerra, no s'arriba a executar cap dels plans, ni el carrer, ni la via B, ni la via C, ni l'horitzontal, ni la que travessa el barri del Raval, però els franquistes, quines coses, decideixen recuperar els plans dels seus enemics que acaben de derrotar en una guerra civil. I la cosa no surt dels planos, de fet, no sé si n'he vist i si n'hi ha de planos, però sí que hi havia com un pla de com havia de que això es faria algun dia, sobretot aquesta via que travessava el Raval, i fins i tot li van trobar un nom per posar-li, i era el que s'anomenava el pla García Morato. García Morato no era cap arquitecte, no era cap urbanista, no era cap regidor ni alcalde de l'Ajuntament, sinó que era un aviador feixista, és a dir, un pilot de caça que acompanyava els bombarders que van bombardejar la ciutat de Barcelona l'any 38, sobretot. Doncs és una bonica metàfora perquè el pla que duia el nom d'aquest tal García Morato, suposo que moriria en algun accident idiota com el tio de l'altre dia, consistia en, igual que hi va ajudar, perquè no era un bombarder, era un caça, però al final formen part de la mateixa tasca, igual que va ajudar a destruir i enderrocar part de grans parts de la ciutat de Barcelona, doncs el pla urbanístic que duia el seu nom faria exactament el mateix, obrir el barri del Raval en canal amb una via que anés de mar a muntanya. Això no es va poder executar, no es va dur a terme aquest pla, però la idea, la intenció i en part l'esperit sí que es va fer després de la dictadura, i seria el Partit Socialista de Catalunya i els seus famosos alcaldes que van convertir Barcelona en una ciutat fantàstica els que s'encarregarien d'executar aquest pla, que era doncs, la reforma de la reforma de la reforma del pla que tenia Sardà en el seu projecte, que Macià, o els tècnics de Francesc Macià, van recuperar durant temps de la República, que la dictadura va donar el nom d'un aviador feixista anomenat García Morato, i que finalment el PSC executa, l'Ajuntament de Barcelona executa en dues fases, diguéssim. Una primera fase, que és l'Avinguda Drassanes, bueno, és important tenir-la en compte, perquè jo no, almenys per un tema d'edat, jo sí que recordo més o menys com era Barcelona abans de... com era el Raval abans que s'hi obrís la Rambla, però la veritat és que no recordava... no recordo, vull dir, per edat no puc recordar què hi havia on ara hi ha l'Avinguda Drassanes que comunica des de les Drassanes, a baix de tot, des del Paral·lel, des de Colom pràcticament, fins al carrer Sant Pau. És una avinguda prou àmplia, que no existia, que es va obrir als anys 80 i que va suposar arrasar amb una part important del Xino. I la part final, com us podeu imaginar, és la Rambla del Raval, urbanísticament, si voleu, més amable, en el sentit que és una Rambla, però no tenim temps, jo que ens podem remetre a programes antics de quan hi havia tot el pla Robadors, és a dir, l'enderroc d'una illa sencera de cases per tal de construir doncs, el que ara hi tenim, és a dir, la Filmoteca, la seu de l'UGT i un hotel absurd allà enmig pel plantat, doncs tot això forma part d'aquest pla d'obrir una via que, per sort, suposo, no arriba fins a l'extrem nord del Raval, però déu-n'hi-do la ferida urbanística que suposa. Aquí completem, diguéssim, aquesta història de l'urbanisme, òbviament, dintre del marc de Ciutat Vella. Si anem, jo què sé, podríem parlar des de les ciutats universitàries, ja sigui zona universitària o al campus de Bellaterra, fins com estan fets els polígons de vivendes per acollir classe obrera als anys 50, 60 i 70, i podríem trobar restes d'aquesta idea de que no només es construeix per fer maco i per ser útil, sinó també amb aquesta finalitat repressiva. Per acabar d'assenyalar algunes coincidències, clar, és evident que la jefatura de Via Laietana està a Via Laietana, i bueno, que aquests dies ha tornat a estar molt senyalada, no? Quan semblava que era una cosa ja més d'un passado, però no oblideu també, i ens anem al començament de la nostra història, on està la comissaria dels Mossos d'Esquadra del districte de Ciutat Vella. El tenim al carrer Nou de la Rambla, és a dir, el carrer que va fer construir el capità general de Catalunya, Conde de la Salto, per tal de facilitar la repressió de la ciutat. És a dir, la comissaria on es troben, per exemple, suposo que encara treballant i amb un bon sou, els policies que van assassinar Juan Andrés Benítez, doncs estan allotjats en un edifici que està en un carrer que està pensat per poder sortir i circular molt ràpid pel barri. Us imagineu que la comissaria dels Mossos estigués, jo què sé, en algun altre racó del districte? Seria molt més caòtic. En canvi, si us fixeu, des d'allà on estan, ràpidament poden arribar a Avinguda Drassanes, poden adreçar-se cap al nord del Raval, poden seguir per Nou de la Rambla fins a arribar a la Rambla, o ràpidament poden baixar, arribar a Paral·lel, Passeig Colón, i a partir d'allà patrullar per tot Ciutat Vella. Això no és casualitat, és interessant assenyalar-ho, sinó que és una avinguda, un carrer en aquest cas, que va ser planificat a l'any 1783 per un capità general de Catalunya. Se'ns acaba el temps. Tenim un programa a partir de les 10, un programa que suposo que aquests dies que us he avassallat amb les repeticions del darrer programa que vam fer, doncs s'ha anat fent. No sé si arriben, m'imagino que arribaran en breu, així que per gentileza i per bona educació acabarem una miqueta abans, que és una cosa que no ens passa gaire sovint, i deixarem espai perquè comenci el programa següent. Ja sabeu, esteu escoltant Contrabanda FM, ràdio lliure i no comercial, que aquí no tenim publicitat, no tenim subvencions, i que això ens permet explicar el que ens dona la gana, però també necessita la vostra col·laboració, que us associeu, que participeu en les coses que convoquem, en activitats lúdiques, que compreu material que podeu trobar en paradetes a diferents llocs, i que fins i tot, si teniu ganes de fer ràdio, doncs ho feu, que les persones que fem ràdio a Contrabanda doncs són persones que no en sabíem fer, que no hem estudiat per fer això, i que simplement, doncs, perquè ens agrada, ho hem fet. Si ens pilleu a mitges, ja sabeu, el podcast tot demana ser pintat.contrabanda.org, on podreu trobar aquest programa i també els anteriors, incloent un que m'ha esmentat, que avui era l'únic que així que teníem els d'Hipertexto, que era el primer dedicat als noms dels carrers de l'Eixample. I res més, que esperem tornar la setmana vinent, i si no dintre de 15 dies, i si no, perdoneu-nos, però la nostra intenció és fer programa cada setmana, que ens encanta, i res més. Cuidadito con las cosas que pasen hasta que volvamos a hablar. Y ay, ahora no sé qué di, qué deu. Almost past.